Ara ho requerim de tots els sentits. 5-6 i els que calguin, i el 6è també, perquè feinejarem una estona amb la filosofia, de la mà del Pere Martí. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Ben tornat, nou any.
Igualment, per tothom.
Amb ganes, amb empenta, de seguir qüestionant i mirant del dret i del revés les qüestions candents i no tan candents?
Exactament amb la mateixa amb la que ens vam acomiadar, potser una mica més i tot.
Fantàstic, ja m'agrada. Com proposes reprendre aquests feinejats?
Doncs, encara que sembli, diguem-ne, paradoxal respecte al que acabem de dir, encetarem aquest curs amb una reflexió voltant de la crisi i la decadència.
Què dius ara?
Però bé, esperem, a veure...
Com evoluciona.
A veure com evoluciona, exactament. Mira, és, com veurem al final, és, el plantejament és aquest, com evoluciona. Bé, mira, tot plegat sorgeix de que fa poc va caure a les meves mans, de casualitat, d'un llibre molt bonic i molt interessant que recull textos i fotografies de Vilafranca dels 50. I a part de que doncs, t'ho passes molt bé, almenys els de la meva edat, perquè...
Molts records, no?
Clar, jo dels 50 encara poquets, però dels 60 sí, ja me'n recordo de la nevada dels 62, per exemple. En tinc records personals, no? Però bé, doncs t'adones que molts dels edificis històrics que allà apareixen doncs ja no hi són. I penses, home, però quin tipus de mentalitat decadent ha permès aquesta barrabassada urbanística? I també veus que alguns comerços històrics han desaparegut. I això em va portar a pensar que una cosa que és quasi bé un tòpic, no? Quan passegem per Vilafranca, quan anem per la plaça Constitució, per cert, quan passarà a ser la plaça de la República, aquí ho deixem.
Ho deixo aquí, no?
Sempre apareix a la conversa el lament, no? La majoria de les persianes estan tirades avall, quina crisi, com està afectant el nostre apreciat comerç local, això és, no hi ha manera de parar-ho. I realment una crisi que acaba entristint de forma, sembla, irreversible els centres històrics de les nostres ciutats. I encara, en el cas de les més turístiques, com ara Barcelona, a sobre, amb efectes més perversos. Perquè allà no només hi ha persianes abans, sinó que les que s'aixequen, els que substitueixen aquests tradicionals comerços de proximitat, són comerços impersonals, franquícies i, fins i tot, absurdes botigues de souvenirs de barrets mexicans, de pinta ungles amb massatges als peus o fundes de mòbil. Decadència, crisi... Són unes paraules, unes nocions que darrerament apareixen quasi bé en totes les converses. L'educació està en crisi, el teatre i el cinema català estan en crisi, la democràcia està en crisi, Europa i tot Occident estan en un procés de decadència que és irreversible, i així podrien continuar. Estona i estona. De fet, però, tornant a la meva infantesa, des de que tinc ús de raó racional, que sento exclamar-se a la gent de que estem en crisi, que la decadència en què vivim doncs, és insuportable i fins i tot un botó de mostra. Una altra lectura d'aquestes que casualment vaig fer fa poc, uns textos catalans de començaments del segle XX, en concret de l'any 1923, en què s'afirmava amb un gran sentiment i alarma que la filosofia estava en una greu crisi i que la cultura europea en una colossal decadència.
Aquí no s'escapa ningú, eh?
O sigui que això ve de molt lluny.
Ve d'antic.
A partir d'aquí podem arribar a dues conclusions. O bé, sempre estem en crisi i en decadència, i això és una cosa difícil de conceptualitzar, perquè com es fa per estar decadència permanent? A més, això no se diu gaire amb el que és el discurs dominant, almenys des de la Il·lustració, de que hem viscut un període de progrés constant. Estem en progrés permanent o en crisi permanent?
En què quedem, no?
En què quedem? O bé, l'altra opció és que la nostra percepció és errònia o esbiaixada, i per tant, que quan diem que hi ha una crisi molt greu i una gran decadència, doncs això no és del tot cert. No és cert que estem en crisi, malgrat que afirmem el contrari. Bé, quina és de les dues la que ens quedem? Les dues, tanmateix, són d'aquelles opcions que cap d'elles és satisfactòria. Perquè, a veure, algú pot negar que hi ha una crisi a l'educació a Catalunya, almenys a Catalunya, o que la democràcia com a sistema d'organització política de les societats avançades no passa pel seu millor moment. Per resoldre aquesta paradoxa, aquest atzucac, crec que abans de continuar amb l'anàlisi ens hem de fer una pregunta prèvia, que pot ser la pregunta que ens permeti començar a desbrossar el terreny, perquè està tot ara molt com embullat, no? Per començar, doncs, preguntem-nos, una crisi ha de ser necessàriament quelcom negatiu?
Ah, aquesta seria la mare dels ous, no?
Aquí podem començar a trobar una via per entendre'ns una mica més dins de tot plegat. I per acabar de fer-nos cabal de per on hem d'anar, faré servir una anàlisi que hem fet en altres programes sobre el que seria un parent semàntic proper a la crisi, que és la crítica. Moltes vegades hem comentat en aquest programa que, si bé crítica és una noció originalment neutra, perquè crítica és igual a anàlisi i criticar és analitzar, és a dir, separar alguna substància en els seus elements components, i ja està. De fet, crítica comporta sempre una connotació, malgrat de tot, malgrat aquest origen, negativa. Així, si diem, tal autor porta molt malament les crítiques, és un enunciat en el qual, elípticament, ja es dona per entendre que són les negatives, perquè si crítiques pogués ser positiva elípticament, seria estrany que un autor se'n lamentés. Per tant, ja queda clar que si diem crítica sense adjectiu és que és crítica negativa, censura, qüestionament. I això és difícil de lluitar-hi. I encara que quan diem que algú es dedica a la crítica literària no estem dient que es dediqui a mal parlar dels autors, tanmateix el terme de crítica sempre va, diguem-ne, associat a algun tipus de qüestionaments, censura, etc. Doncs alguna cosa semblant passa amb crisi. I perquè en siguem més clarament conscients, potser, ja que parlem de significats, que anem al lloc on els significats estan recollits normativament, que és el diccionari. I en aquest cas anirem al diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola. No anirem al diccionari de l'AIEC, que seria el corresponent en català, perquè el desenvolupament de les significats de crisi ja és molt, molt més escuet i, en aquest cas, insuficient. Què diu el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola? Diu, hi ha sis diferents excepcions. Per començar, crisi és cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. També, intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad o una situación mala o difícil. També, situación política en que uno o más miembros del gobierno han dimitido o han sido destituidos, o una reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad de un ciclo económico. Y, finalmente, cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente. Com pots veure, en el diccionari oficial es recull tant el significat neutre com el negatiu. És curiós, no?
Sí.
Ben cert que hi predominen les excepcions amb significat de negatiu. Intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad, situación mala o difícil, situación política en que uno o más miembros del gobierno han dimitido o han sido destituidos, reducción de la tasa de crecimiento de la producción de una economía. Però, si anem a la penúltima de les diferents excepcions, veiem que la cosa comença a canviar. Diu, cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente. Aquí constatem que es posa més èmfasi en la noció de canvi, això sí, brusc, que no en el sentit valoratiu d'aquest canvi. Pot ser positiu, pot ser negatiu. Però, des del meu punt de vista, allò que ens ajuda més en la investigació que hem encetat avui és la primera de les diferents excepcions, i és la primera. Per tant, és la que ells consideren més important. Recordem-ho. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. I a més afegeixen alguns sinònims. Canvi, mutació. Per tant, aquí sí que ja la cosa queda molt clarament delimitada. Una crisi és un canvi. Si s'hi fixem, en totes les excepcions que hem anat mencionant, sempre apareix algun tipus de canvi, de modificació de les circumstàncies o situacions prèvies. I, és clar, quan alguna cosa canvia, quan es modifica, sempre hi ha una prevenció, una angoixa. Què passarà? Segurament d'aquí ve la connotació negativa, que aquesta sigui la preponderant, no? La por al canvi. Hi ha una crisi ministerial. I això tots els diccionaris, tot i que no hem mencionat el de l'IEC, ho posen com a exemple, Es veu que això els xoca molt.
L'exemple
això de
governamental.
La crisi ministerial.
Sí.
Hi ha una crisi ministerial. què ha passat? Què passarà? Perquè hem de suposar que una crisi ministerial és negativa. No pot ser que hi hagi un ministre que sigui un incompetent i que canviar-lo per un altre més competent sigui beneficiós. Perquè no podem suposar-ho. Perquè necessàriament una crisi ministerial ha de ser percebuda com una cosa negativa en si. Ara bé, si admetéssim, com anem portant aquesta reflexió, que crisi és pràcticament igual a canvi, quina seria la diferència? Perquè fent servir dues paraules diferents. Ens hem de fixar, crec, en la primera d'aquestes definicions que ja hem comentat en un parell d'ocasions, que ens dona la pista clau. Canvi profund i de conseqüències importants. I una altra parlava de canvi brusc. Per tant, podem arribar a aquesta primera conclusió. No tots els canvis són susceptibles de ser considerats crisi. Només aquells que són profuns, amb conseqüències importants, o tan sobtats que ens xoquen, no?, que criden la nostra atenció. Per tant, en aquesta relació entre crisi i canvi, comencem a tenir les coses bastant més clares i a poder respondre algunes preguntes. Hem arribat a la conclusió que tota crisi es deriva d'un canvi, comporta l'existència d'un canvi, però no tots els canvis poden ser qualificats segurament de crisi. Han de complir alguna sèrie de requisits. Profunditat, brusquedat... I després, en aquesta primera definició, també s'afegeix una cosa molt interessant. Diu, canvi profund i de conseqüències importants en un procés o una situació, o en la manera que són apreciats. És a dir, que perquè hi hagi una crisi, això pot ser desencadenat per fets reals, per canvis reals, o per percepcions que nosaltres tenim sobre fets que no són del tot reals o conseqüències que no són del tot reals, perquè la nostra percepció també dona lloc a que ens plantegem que estem davant d'una crisi.
Per tant, aquí també entra en joc l'aspecte aquest de la visió subjectiva de les emocions, no?
Efectivament.
Com ho intuïm, com ho veiem.
En les crisis, doncs, són tan importants els fets objectius com la percepció subjectiva que tenim d'allò que està passant o que nosaltres suposadament creiem que està passant. Ara bé, i ara eixamplarem una mica el focus i acudirem als nostres amics de la història de la filosofia.
Què hi diuen?
Si fem cas a Heràclit, i és prudent fer-li cas sempre, la realitat està en un canvi permanent. Per tant, no és estrany que succeeixi això que dèiem al començament i que d'entrada ens estranyava, que ens considerem els humans les societats permanentment en crisi. No és estrany, és que és el més natural. De fet, un altre dels recomanables d'escoltar com Marx ens diuen el conflicte, i conflicte seria una altra manera de dir crisi, és el motor de la història. Per tant, el conflicte en si no és ni positiu ni negatiu, és una condició natural de l'ésser humà i de les societats humanes. De fet, no és ni positiu ni negatiu, però sense el conflicte, sense el canvi, sense l'evolució, encara estaríem en l'època dels australopitecs. Per tant, és cert que el canvi és quelcom connatural a l'ésser humà. Ara bé, també és cert que en cada cas de canvi i de crisi les conseqüències poden ser més o menys favorables per als seus protagonistes. El que passa que això, com hem dit, és difícilment objectivable d'una forma única, no? I sempre ens trobarem moltes interpretacions. Depèn de la manera com cadascú, cada grup o cada nació ho perceben. I anem a veure alguns exemples. Avui molts parlem de la crisi climàtica o la crisi del turisme. Però malgrat que el turisme té unes conseqüències negatives per a molts, massificació, gentrificació, precarització del mercat laboral, expulsió dels joves i de no tants joves per l'increment dels preus dels habitatges de les ciutats, etc. Per a d'altres és un gran negoci i alguns en treuen un profit extraordinari, els propietaris de pisos turístics, de cadenes hostaleres, els governs que reben tot de divises que així els permeten equilibrar la balança i el seu dèficit, etc. El mateix podríem dir de l'habitatge, la crisi de l'habitatge i del lloguer. Qui en treu benefici? Doncs està molt clar. Hi ha uns quants que a partir d'aquest canvi de les circumstàncies, perquè es produeix realment un canvi en les circumstàncies, no? En l'estructura urbanística i en l'organització social de l'habitatge, a partir d'aquests canvis n'hi ha uns quants que es forren. Per tant, per aquests no és una crisi. Al contrari, és un negoci extraordinàriament productiu. Bé, dèiem, doncs, que allò que al començament del programa hem dit que és una cosa que ens semblava rara i que aquelles dues opcions, doncs, les dues eren poc satisfactòries, ara ja ho tenim més fàcil per encarar-ho. Entenem que les crisis són quelcom natural. Estem sempre en crisi, en canvi, evidentment. El canvi, la crisi, la contradicció està inscrita en la nostra naturalesa. Nosaltres som sempre sers en crisi. Ara bé, des del punt de vista d'aquest altre, de la caràcter positiu o negatiu, llavors sí que caldrà averiguar, i tenim eines per fer-ho, perdó, aquestes crisis, aquests canvis, a qui afecten, com els afecten, qui en surt perjudicat, qui en surt beneficiat, l'extensió d'aquests perjudicis, la profunditat, i tot això sí que és fins a cert punt objectivable i pot justificar parlar de realment de crisi o no. Passa que tot sempre és molt complicat. Per exemple, la crisi climàtica, no? Hi ha algun aspecte positiu de la crisi climàtica? Home, per als països que la creen, sí, perquè fan un negoci fent servir tots aquests mitjans productius que amb ells surten beneficiosos i el clima, doncs, ja s'apanyarà. Però és que també altres empreses i nacions hi surten beneficiats. Per exemple, tots aquests que s'han apuntat a les energies renovables fan un gran negoci. Els cotxes elèctrics. Tots coneixem un senyor que avui dia no fa gaire gràcia als progres, que ha fet la seva fortuna fonamentalment a partir de allò que la societat creu que hem de fer per lluitar contra la crisi climàtica. I ell ha estat un dels que han encapçalat aquesta política i ara, tanmateix, no és un sant de la devoció de qui lluita contra la crisi climàtica. Per tant, tot està molt, molt barrejat i hem de ser capaços de destriar-ho. Ara podríem tornar, i que se'ns acaba ja el temps, a la crisi local. No dèiem, hi ha alguna raó per la qual puguem dir que això de que totes les persianes dels centres històrics estiguin tirades avall és positiu? Doncs sí, és clar, per alguns és positiu. Si aquestes persianes estan avall és perquè els nostres conciutadans, nosaltres no hi anem a comprar, però si no anem a comprar allà, anem a comprar a una altra banda.
Algú altre es beneficia.
Exacte, o les grans superfícies.
Amazon.
I les grans superfícies, els centres comercials, que és una importació d'Estats Units, que allà tenia molt sentit, perquè les ciutats tenen una distribució molt diferent, amb el downtown allà al centre on està tot concentrat i la gent que viu a les perifèries, que és un lloc on poder anar sense haver-se desplaçat tant. Però aquí també això ha acabat arribant i els catalanets, en lloc d'anar a passar el cap de setmana, doncs, no sé, a Sant Miquel del Fai o Siurana, doncs anem a la Gran Via 2 o Diagonal Mar o Baricentro. De tota manera, tu ara parlaves d'Amazon. Uns altres que treuen benefici d'aquest canvi, d'aquesta modificació en les maneres d'actuar, de conviure de la ciutadania. Justament Amazon i la resta de tecnològiques del núvol estan sent el principi del final, no ja del comerç minorista, sinó de les grans superfícies i dels centres comercials. Els Estats Units comencen a fer fallida. Comencen a haver-hi grans reestructuracions, perquè Amazon s'està menjant també aquesta manera de funcionar, de viure, i està promocionant aquesta tornada a l'encapsulament, no? A l'individualisme. Està cadascú tancat a casa seva, de manera, diguem-ne, allà mandrosa, que m'ho donguin tot fet, jugant als videojocs, consultant les xarxes, fent les comandes de consum o consumint sèries i pel·lícules des del sofà, que amb aquests aparells de televisió que cada vegada semblen més pantalles de cinema. Com veiem, algú hi perd, però també, habitualment, no sé si podrem dir sempre, però quasi bé sempre,
pràcticament, oi?
Algú hi guanya. I canvien els costums i els capteniments de la gent i les formes de convivència i organització social, per a bé, per a mal. El regnat d'Amazon i les grans tecnològiques del núvol, com diuen alguns, suposa el retorn a un neofeudalisme, és a dir, a una decadència social imparable. Com veiem, es queda per analitzar l'altra noció, l'altre tema que havíem pensat al començament, que és la decadència.
Ah, sí, has dit crisi i decadència.
Tan lligada a la qüestió de la crisi, no? Però, esclar, ara ja només ens queden uns segons de programa i, evidentment, no podrem entrar-hi. Per tant, haurem de deixar-ho per una altra ocasió, però em sembla que per veure la imatge completa, tot el quadre complet, hem d'entrar en aquesta qüestió amb un cert detall. I, per tant, potser caldrà dedicar-hi un altre dels nostres programes. De moment, que la crisi ens agafi confessats.
Moltes gràcies, Pere Martí. Que vagi bé.
Adéu.